Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Aquesta escena del Ball de Dirty Dancing, una de les escenes finals de la pel·lícula, es va gravar durant 3 jornades maratonianes, no acabaven, on l'actor Patrick Swayze perquè va patir un gran dolor de genoll degut a una lesió que tenia des de l'institut. Pobre home. El salt final es va repetir fins a 14 vegades. Poques em semblen. Si les comparem amb les vegades que gairebé mig món ha intentat replicar aquest salt mític, poques em semblen. Un dia com avui, de l'any 1987, és a dir, fa 36 anys, arribava el número 1 de la llista oficial de singles dels Estats Units, aquest tema que estem escoltant, The Time of My Life, de Jennifer Warnes i Bill Medley. La cançó formava part de l'espectacular banda sonora de Dirty Dancing, que va protagonitzar Patrick Swayze i Jennifer Grey. Va guanyar l'Oscar a la millor cançó original. I, com a curiositat, les cançons de la banda sonora d'aquest film formaven part de la llista de cançons més escoltades d'antes, saps, la típica llista de Spotty, de la guionista de la pel·lícula Eleanor Bergstein. Es feien servir pels assaigs del cos de ball de Dirty Dancing i va agradar tant que van acabar incorporant-les a una de les millors bandes sonores del cinema. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Bona tarda, Marta Jarque.
Bona tarda.
Saps direcció als guions, Cat de la Figueres.
Hola, molt bona tarda. És que encara estic ballant amb la cançó.
I Paula Moreno, a l'Univers Sonor, que diu que és una cançó lenta, que ens vetarà les cançons lentes.
A veure, Paula, no estàs descobrint la sopa d'all, que és una cançó lenta, però sí, és molt romàntica i bonica.
Saps què passa? Que ella veu molt Monster i va molt accelerada. Després qualsevol cosa li sembla que va
ella
a poc.
Ella, quan escolta les notes de WhatsApp per dos, és la velocitat normal.
Com vas de velocitat avui, Francisco?
A la producció. Malament. Sí, velocitat no seria el meu, en cap dels casos. Haig de dir que jo he intentat replicar aquesta escena a un bar de Gràcia.
A dins d'un bar?
Sí.
És molt perillós a dins d'un bar.
Es solia fer...
Gent, pel terra, que
sí,
és dur.
Sí, no, però es posava aquesta cançó i es solia fer normalment dues persones aguantant la caçalta. Sí, perquè t'asseguro que és impossible fer una sola persona. Sí. I vaig tenir un accident.
És que això que
sempre... Però
tu eres qui saltava o eres qui recollia?
Sí, jo era qui saltava i una munió d'homes fornits. No, jo era qui recollia.
I no va recollir.
Vaig recollir, sí, se'n va recollir sobre.
Disgustos. Jo l'he provat en el lloc normal que ho prova la gent, que és dins de la piscina.
Que és on es practica la peli, allà al llac.
El que passa és que no pots córrer, vull dir... No. que sembles un minion corrent.
Aquagym, no?
Sí, és molt estrany.
Què fas, Aquagym, Dirty Dancing?
Però bueno, almenys quan cau.
I va sortir bé, va sortir bé, no?
No, mai ha sortit bé.
Sempre, veus, és que no hi ha manera.
Sempre m'he menjat molta aigua, però la felicitat que comporta intentar-ho, no?
Estàs allà dalt, no? T'ho diràs.
No té preu.
Qui també ho ha practicat força és en Ferran Capdevila, des de Sort, aquest salt del Dirty Dancing. A la vida pràctica, la interpretació simultània, Marta Medina, que no sap de què estem parlant ara mateix, i la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital. Com dèiem, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
És un robo, mira, és un robo. Només volen que el Madrid, i el Madrid, i el Madrid.
Això és la veu del carrer. Ni festes de Nadal, ni lluminositat, ni res.
Sí, senyor.
Aquesta llantussa del centre.
Sí, senyor.
De la meseta.
La meseta.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, repassem el que us hem preparat per avui, per aquest dimarts. D'aquí res, repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Har, que farà la digestió amb la Joana Niubó Tur. És una de les pageses que participa en el vídeo viral i reivindicatiu de la pagesia jove del Priorat que acaben de publicar. Reivindiquen, Har, que el conreu de la terra i sí, la gent que treballa en un vídeo sarcàstic que s'ha fet viral.
Està molt bé.
Amb missatges com, per exemple, teniu un mòbil de 1.000 euros, però un producte artesà de qualitat us sembla car.
És que és així, això.
Doncs en parlarem amb ella. I a les 4 avui farem el cafè amb el McLari. El McLari ens ve presentar el llibre L'Ari, la popularització de la fotografia domèstica a Barcelona. Es tracta d'un llibre que mostra la Barcelona de fa 100 anys a partir de les fotografies del farmacèutic i podòleg Josep Maria L'Ari Mirambell, és a dir, l'avi del McLari. La seva família doncs va descobrir anys després de la seva mort els negatius de centenars d'imatges que l'avi L'Ari havia fet al llarg dels anys i els va cedir l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona el 2021. Estem parlant, Candela, de gairebé 2.000 fotografies.
2024,
concretament. Doncs en parlarem avui amb el McLari. Abans, però, els contrastos també passaran per al Fabricació. Parlarem sobre Javier Milei i els reptes de futur de l'Argentina que ens presenta avui el politòleg Guillem Porcells. Això, el dia que també volem reivindicar i parlar del Giving Tuesday. Un dia per donar. Venim del Black Friday i el Cyber Monday i potser ara ha arribat el moment d'aturar-nos i regalar temps pels altres. Avui en parlarem d'aquesta iniciativa al Fabricació amb el Ricard Valls. Ell és promotor del Giving Tuesday a Espanya. A més, també tindrem a l'Aleix Roig a l'Espai de Ciència amb una sessió on ens ha preparat el manual perfecte per utilitzar un telescopi. Com aneu vosaltres?
Sempre n'he volgut tenir un, eh? Jo t'haig de dir que em sembla una afició preciosa.
Jo tinc la sensació que no el sabria muntar. Saps si me'l regalessin? Així ostres, com si fos una estanteria de l'IKEA.
Un lac. Sí.
Hi ha moltes lents, botonets, delicat, el tub... Sí,
sí, és delicat.
Jo necessito aquest manual perfecte. Necessito, però ja...
Mira, quarts de 5, una cosa així aproximadament.
Perfecte, ja vindré a quarts de
5. A quarts de 5, mira, Candela, bueno, una miqueta més tard. Candela Figueres, avui en regularàs el retrovisor.
O sigui, jo, no?
Sí, perfecte. Per fer una mirada al passat. És que ara, mira, ho estic llegint, dic, avui coses d'antes de la dècada dels 90. Això fa mal, eh?
Uf, però moltíssim.
Això fa mal.
Va. Tan ràpid ha passat
sí,
el temps.
Sí, sí, sí. I ens pensa... Sí.
O sigui,
quan viatges a aquells temps, sí, dius, ostres, que gran que sóc. Sí. Però bé, bueno, la Medi, si ens escolta, dirà... Bueno, serà com si anés a la prehistòria, pobreta meva.
Clar, el Museu Arqueològic.
Sí. Sí.
Doncs ho repassarem, això, avui el retrovisor amb la Candela Figueres, aquelles cosetes dels 90, i amb la Pi Bernat, que ens demanarà avui la paraula raig, i amb una exposició al CCCB sobre intel·ligència artificial, que tothom en parla, i avui traurem el nas al CCCB per veure què hi està passant. I així arribarem a les 6 de la tarda. D'eufòria i llibertat. 9 minuts que passen de 2:45, ens hi posem, obrim realitat paral·lela.
Thunder rumbles, and the thunder rumbles.
veure, Marta, dius que avui la realitat paral·lela pot provocar indigestió.
Sí, perquè, a veure, aquest vespre a Barcelona, ja ho sabeu, es convertirà en la capital gastronòmica mundial. A 7:15 al fòrum... No, 8:15 al fòrum s'hi celebra la gala de la guia Michelin, que ho parlàvem també amb Pau Gascó, distingirà els millors xefs i restaurants de casa nostra. Per poder apreciar una bona esferificació de caviar en soufflé, abans s'ha d'haver travessat les fosques tenebres del mal gust, i per això avui us proposo viatjar fins a Malmö, Suècia, ciutat que acull l'únic museu del món dedicat al menjar repugnant, el Disgusting Food Museum. Atenció a la dada. Què vol dir que hi has anat?
Jo hi he anat.
Al museu?
Al museu. Oh! Sí, sí.
Bueno, és que després en parlarem, però és que de les 94 coses que es poden fer a Malmö, que a mi em semblen moltíssimes, la número 1 és el museu, sí. Aquest museu del food, del menjar de repugnant.
Molt xulo, Mercè.
És molt xulo. Malmö, en general, és molt xulo.
No, però no t'estic.
Què tal és el museu?
No t'estic preguntant.
I el museu què tal?
Sí, bé, repugnant.
No enganya, va, perfecte.
No. La Mercè hi ha anat, és una de les afortunades. És bé, que queda molt lluny i és molt car, sí, viatjar fins allà. Per tant, jo us proposo precisament això, un viatge doncs, fins al nord de Suècia per descobrir... Mercè, si hi ha alguna cosa que tu no et quadra, que no t'acaba d'encaixar la informació, doncs ho posem en dubte. Va. Jo, clar, ho he visitat virtualment.
Google.
Per tant, exacte, hi pot haver alguna...
errada,
alguna falla, exacte.
Fallo de càlcul.
Ara. A veure, per començar, que sapigueu que és un museu molt ben vestit, molt ordenat, molt net. D'entrada, podria semblar el CCCB, però en lloc d'obres d'art, a les seves prestatgeries les omplen els que es consideren els 80 aliments més repugnants del món. Mercè, fins aquí és tot correcte?
Sí, 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 és correcte.
Que això també és molt subjectiu, molt controvertit, perquè el que a mi em pot semblar un plat esgarrifós, a tu et pot semblar una delícia. Sense anar més lluny, deixeu-me llistar el que no agrada a diferents membres d'aquest equip i confrontem-ho amb l'opinió de la resta.
Val,
perquè és una cosa molt, sí, subjectiva.
És un bon experiment.
Exacte. Per exemple, a la Mercè no li agraden gens els pèsols.
M'encanten, confirmat.
Veus? Ja ho tens. No, a la Candela...
M'encanten, molt.
Veus?
M'encantar, poder no seria la paraula.
No, de veritat, però... de les verdures, les que més m'agraden.
Sí. Sí.
Són molt bons.
Diuen que són molt bons. Sí, bueno, però a mi no... Són molt bons, però com m'agraden tant, m'és igual d'on vinguin.
Jo l'únic que m'havia menjat és quan tenia Covid.
Clar, perquè no tenia sabor.
I clar, llavors...
Sí, aprofitem.
Mira, donant-li la volta a la malaltia.
Plat de pèsols.
I amb bastant...
I tu dius que...
Sí, no és una cosa que em flipi.
I a tu, Marta?
No, ara ho repassarem. No, però volia dir que tu ja vas menjar tots els pèsols, vas fer bossa i així ja no cal que en mengis en els propers 30 anys.
Bossa.
Mira, per exemple, Candela, a tu no t'agrada el fetge, gens. Cosa que a la Mercè sí que li agrada.
Sí.
De fet, se'n demana, ella, quan va a restaurants.
Veus, no.
Tu demana-te'n quan vagis amb mi que jo em demano pèsols.
No, perquè és molt saludable.
Sí, perquè porta ferro, però...
Jo no me'n demano, pensa que menjo el que els altres no mengen. Que han demanat, no?
No, van així, però et crec, també,
sí,
eh?
Sí, sí.
Per exemple... Com una deixalleria, saps? Menjo tot.
Tot acaba el teu plat.
Excepte els pèsols.
No, perdona, un dia et vas demanar un fetge que semblava un
entrecot. Però te'l vas demanar tu?
Jo no.
Em pensava que eres.
No.
En quin restaurant estàveu vosaltres?
Sí, al carrer Vallespí.
I estàveu juntes el mateix dia, perquè la versió és molt diferent.
Sí, és oposada, de fet.
Sí. Bé, no ho sé, jo ho recordo d'aquesta manera. En qualsevol cas, sí que és veritat que el fetge que et va arribar a tu, et va arribar al plat, era com aquesta taula. Doncs era enorme, era com
menjar.
De dinosaure.
Devia
el
ser
fetge.
De vaca, aleshores, devia ser de vedell.
Sí. Mireu, a la Medina no li agrada el conill, que sí que és veritat que és... Potser és l'animaló més especial,
entenc,
que tenim més normalitzat. A mi no m'agraden gens els cargols, i aquí, a la taula, hi ha defensors.
Boníssims.
Veus? Agraden. A tu, Uri, no t'agraden les sardines?
No puc amb aquella olor. No
boníssimes.
Puc.
Però si són boníssimes. No
em fan venir basques directament, per dir-ho suaument, eh?
Veus? Ja entre nosaltres ja hem construït tot un museu dels aliments. El Ferran l'exclòs perquè amb ell m'ha dit que li agrada tot. Per tant, ell, ni aquest museu ni res...
I a la Moreno, què?
Li fa posar els pèls de punta. Tot. El Monster. Li agrada el Monster amb ella.
La ceba.
No,
que no li agrada la ceba. La ceba també és polèmica.
Veus,
mira que la ceba es posa tot arreu, eh?
És la base dels sofregits.
Per això només menja Monster.
Sí, menja.
Menja. Ja s'alimenta directament.
Fa paelles, paelles de Monster.
Ja, Monster.
Bé, els gustos, i aquesta n'és una prova, són totalment subjectius, i també ens preguntem si són una imposició cultural, perquè a vegades sí que és veritat que hi ha coses que potser no tenen mal gust, però com que a la nostra societat, a la nostra cultura, sí, és una cosa que està vista amb certa repugnància, doncs això ja no t'ho ficaries mai al plat. Bé, el que sembla evident és que els gustos no generen consens i precisament aquesta confrontació de baixa intensitat universal i que inclou a totes les cultures del món és el punt de partida del Museu del Menjar Repugnant de Malmö, que va visitar la Mercè Raga, i que inclou plats estrella de tots els racons del món que, atenció, el visitant té la possibilitat de degustar.
És que jo tinc un
quedeu-vos amb aquest detall.
És a dir, tu vas, o sigui, tu vas al Louvre i veus la Mona Lisa.
No la pots llepar.
Vull dir, tu vas allà i sempre hi ha un plat fresc d'allò que és horrorós?
Diverses cosetes que et deixen provar. És com un recorregut sensorial.
Val, pots llorar.
I després al final pots tastar cosetes.
Això a l'època del Covid devia ser un festival, aquest museu.
Sí, val, tancat. Bé, ara parlarem del menú que ens proposen el Disgusting Food Museum, però abans m'agradaria presentar-vos al Pau Clavero, que és fotògraf, té l'estómac de ferro colat i va visitar el museu amb un amic fa només un parell de setmanes. Què et trobes només entrar al museu? Val? Ens situem a Malmö i passa això.
Huele rarillo, ¿eh? Tenemos una bolsa para vomitar. Aquí delante hay un cartel que pone que hace ya 12 días que nadie vomita y en total han vomitado 403 personas.
Son muchos vómitos.
Y me parece que de momento todo es ver, oler, pero luego tenemos una especie de reto donde si probamos todas las cosas de esta lista,
nos dan una camiseta o algo así.
La desbloqueas para comprarla.
Reto principal del vídeo, probarlo absolutamente todo.
Clar, jo em vull... Ho has provat absolutament tot?
No.
Vas provar absolutament algo?
No, tenia les pastilles de gingebre que...
Però no és
a l'abast. No és obligatori.
I no és un premi molt minso?
Sí, absolutament.
De costar coses que et fan vomitar.
Perquè et deu quedar la boca tota de panses.
Per sempre més.
Com si fos un raïm. I clar, amb una camiseta no hi tenim res
aquesta imatge.
No vas enlloc, sí, amb una samarreta.
A més, ja he vist la Marta amb aquesta boca de raïm.
Ai, sí.
Moltes...
Jo no vaig anar a Malmö. Bé, un repte ambiciós, el
mal
que es
moment.
Proposava... Mal moment. Ui. Van anar aquests...
Mondelo, 14:46. Malmö, mal moment.
Perdó.
Vinga.
Bé, ha estat molt bé.
Ha estat
segur?
Bé.
Segur?
Sí, sí, no, brillant.
Sí,
estic contenta perquè tot el que he escrit ha valgut la pena només per aquest moment. Com dèiem, el Pau i el seu amic, jo crec que això, com apuntaves tu, Uri, és un repte ambiciós, més que res també pel reward, és a dir, pel que t'endús tu,
una samarreta.
No,
la regalo jo, home.
Però sí que és veritat que allà tot és molt car, per tant, una samarreta també et deu sortir...
Exacte,
uns bons calarons. Per tant, mira, tot el que sigui regalat, benvingut. Bé, com deia el Pau, el museu no té un comptador d'emissions de CO2, que això a vegades passa als museus, té un marcador amb la xifra de persones que han canviat la passeta, que això també està molt bé. Canviar la passeta vol dir...
Treure...
Vol dir, eh? Sí. Dit això, ara sí, passem als plats estrella del menú degustació d'aquest museu. Endavant, Albano. M'estalviaré l'acudit d'Albano.
No,
sí, perquè jo suec correcte. Sí, és igual.
Bé,
comencem,
no, suec.
Comencem els entrants amb una de les estrelles del museu.
Ai, ara com és en suec?
El flect.
Com?
És que per això me l'he saltat. Comencem els entrants amb una de les estrelles del museu, que és el Surströmming.
Oh! Jo sé què és això.
Jo també sé què és.
Una mena d'arengada fermentada típica de Suècia que els que l'han provat diuen que recorda el peix podrit.
Sí.
De fet, la farum la fa el líquid de la conserva i per això el plat se serveix exclusivament a l'aire lliure. O sigui, no ho pots portar allò a un restaurantet perquè t'esguerra...
Heu vist vídeos d'això?
Hi ha un munt de reptes de TikTok
fanàtic,
virals de gent que obre la llauna, perquè és una llauna, sí, i a veure qui li venen basques abans i qui vomita abans. Veus? Sense haver-ho tastat.
Només d'obrir, la llauna.
Sí, sí, és
fa com una explosió. Com un...
De fet, fa molts anys en un programa que treballava ens en van regalar una i vam estar a punt d'obrir-ho a la redacció. I sort que ens vam... frenar, perquè crec que deixa d'emetre l'antena de la ràdio directament.
I qui s'ho va quedar, això? Qui s'ho va quedar?
En Jair.
Evidentment.
Pues ara imagina't tu, perquè ara, quan, si no l'ha obert el Jair allò...
No, espero que no m'hagi obert, que ho hagi enterrat.
Quina angúnia. Tu, Mercè, entenc que no ho vas provar tampoc, això, al museu.
No, encara que jo vaig provar
ni res, que em sorprèn. Si què hi vas anar a fer?
Home, doncs perquè jo anava a acompanyar el grup, perquè ells que volien anar-hi, home, doncs a veure-ho, també és divertit.
No, és, veritat, és com el fet, ja. Vull dir, que ella s'ho acaba menjant perquè ningú vol, doncs ella va acabar entrant al museu.
S'apunta tot.
A favor, sí, de la, a favor de l'equip.
Bé, també s'aconsella obrir la llauna sota l'aigua per rebaixar els decibels de la bafarada. Per tant, ja us podeu a mica fer una idea, una imatge de què va la broma. A veure, hem començat forts i us proposo seguir aquest recorregut amb una fruiteta per refrescar-nos la boca, la durian. Que confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. La durian és una fruiteta d'aspecte inofensiu, que és el que us ha de fer desconfiar, perquè és com una pera amb molt d'acné, un acné que supura propietats per a la nostra salut, de fet, com vitamines, greixos, sucres, fibra i minerals essencials. El problema, doncs, que no fa olor de pera, fa olor de mitjó suat. Et destrossa qualsevol macedònia. És lo típic, eh? Vai, afegirem una miqueta de durian. No ho feu. D'altra banda, la durian marida a la perfecció amb el següent plat del menú, que és un formatget amb molta vida, de nom Casu Marzu. Formatge amb nom...
Sí, endavant.
Ja, però endavant. Què us passa avui?
L'únic formatge nom d'operació policial en conserva, el Casu Marzu, és un producte típic de Sardenya, un formatge infestat...
Va,
bravo.
Un formatge infestat de larves de mosca vives que li confereixen el característic gustet picant que tant agrada als valents que l'han tastat i que no deuen ser de Sardenya perquè a l'illa n'està prohibida la venda. Imagineu-vos la cosa si és esgarrifosa, sí, home.
Ho exporten
com arma... I tu preguntes per què vaig anar a fer allà, jo, que no va tastar. Doncs a riure, de tota la... Sí. Tu saps quin és l'espectacle de veure tota aquesta gent menjant això?
Però què feu?
Larves de mosca.
A sobre pagues per entrar-hi.
Clar, bé, el que no entenc...
No era
molt car.
No.
Jo el que no entenc és que sigui un producte típic de Sardenya i l'hagin prohibit allà.
Sí,
l'exporten com a arma química, crec jo.
Exacte. Sí, no?
Per acabar amb els amics.
Els típics sopars que es fan llargs. I dius, a veure, no, exacte, no sé com fer fora aquesta gent de casa, els hi treus una mica d'aquest formatget i ja els tens fora. Al museu, com us podeu imaginar, també hi podeu tastar insectes fregits o el hakhal, que és carn de tauró fermentada. Atenció aquí, perquè el cambrer que serveix al hakhal, al Pau i al seu amic, que recordem, som aquest museu, aquests dos estan fent el recorregut, el tour, i hi ha un senyor, doncs, exacte, que potser hi vau coincidir.
Correcte.
Aquest senyor els hi va, doncs, presentant els productes, com tu quan vas a un restaurant d'estrella Michelin, també igual et posen un plat sobre la taula i t'expliquen la història. No? Doncs aquest home
també... S'està més estona descrivint el plat que tu menjant-te'l vegades en aquest restaurant.
Bé, doncs, tenim el Pau i el seu amic, això me visita, i els hi serveixen hakhal. I el cambrer fa referència, atenció, a Barcelona per descriure l'olor d'aquesta especialitat de Groenlàndia.
Bueno, esto es tiburón fermentado.
It smells like the nightclubs in Barcelona.
Ai. Que específic.
Ai. Diu, smells like the nightclubs in Barcelona, és a dir, fa l'oloreta dels clubs nocturns de Barcelona.
Quin tipus de clubs nocturns?
Ja us ho podeu mig imaginar.
Ja és igual.
Una ruta que ja us avanço que acaba sense sorpreses intestinals pels dos amics de Barcelona, que eren de visita al Disgusting Food Museum de Malmo. I és que la ciutat, sí que és veritat, doncs, que curteix. Ells sortien de Barcelona i res del que poguessin trobar o olorar en aquest museu, doncs, els va sorprendre. Dit això, i aprofitant que el llest del museu s'ha rigut de les nostres discoteques, doncs que no es faci tan graciós,
no.
Perquè a casa nostra hi tenim edificades a dues de les 10 millors discoteques del món, a Xoco i Opium, això ha sortit a la llista de les 100 millors discoteques de tot el món. Una llista que, per cert, encapçala la discoteca Hai d'Eivissa, un local on et fan pagar la cervesa a preu de restaurant de 3 estrelles Michelin, ni més ni menys que 17 euros. Sexy and I know it.
Una de Xocos, eh?
Una de Xocos.
No, això el Hai, el Hai d'Eivissa.
Déu-n'hi-do, eh?
Hi, Uri.
Avui esteu...
Oh, vai, quan veus sí. aquest preu.
Què us passa avui? Esteu ja...
No sé, és la xocolata que ens han donat abans d'entrar una presa d'una xocolata boníssima.
A mi no me n'heu donat, que ho sapigueu. Però què és aquesta...
Estava a l'estudi 2, Ja has d'anar a treure el cap.
Pistetes o manteniment.
Quina falor.
Uri, què fem avui? No et pots treure del cap alguna cosa o no?
Mira, tres temes no em podia treure del cap avui.
Quina feinada.
He optat per un. Com bé sabeu, s'acosta Nadal i, a més, fa dies que no parlem d'animalons.
Ai!
Per tant...
El racó dels animalons.
No us queixeu, perquè les altres opcions que m'havien creat l'atenció eren una hamburguesa inflable de la mida d'un 4x4 que surt volant, roda per un aparcament i es perd pels Estats Units.
Però era de menjar?
Inflable.
Jo també m'he quedat amb la teva pregunta. No, no sé.
Una hamburguesa inflable.
No, és que ve de mirar tot el de les estrelles Michelin.
Segueix amb el
xip. I ja està
malmut.
Està malmut, de coses rares.
Home, però era de...
Malmut? No, malmo.
I també... Oh! Vinga, continuem.
Ah, malmut. No ho he dit precisament, això. No. He pensat que us havia equivocat. He dit, és que els anglicismes ja sabeu que no... Amb el mut, no? Volia dir això, amb el rotllo de... Jo havia entès... És que saps que m'estic ficant en el jardí, oi? I em deixa parlar endavant.
Et deixa parlar
pensava
tu i
pensava que us havíem equivocat. Sí, sí.
Ens prohibeix parlar nosaltres.
Sí, a veure com surt.
Gasolina. Bueno, s'entén que jo havia entès malmut. Està malmut, no? No s'entén. Bueno, és igual.
Jo tampoc ho entenc. I jo no he dormit 3 hores com tu. Que no sigui aquest el problema, Uri.
Sí, és evident. Bueno... Potser tampoc, potser el dia que en dormo 8 tampoc carburo gaire. L'altre tema que m'havia creat l'atenció és una empresa japonesa de fabricació de peces de metall anomenada Iron Factory Ikeda, això és així, que ha tret una línia de martells en forma de plàtan hiperrealista. Que,
xulo!
Sí, teniu una bon foto regal, al guió, podeu observar-la.
És un bon regal per l'amic invisible.
T'està donant idees, jo crec,
sí,
no?
Sí.
Com veieu, és un plàtan hiperrealista de metall massís per clavar claus.
No, és que hi ha persones, a més, que ja ho tenen tot. Que ja ho tenen tot.
Per favor.
Què?
Què passat?
He dit alguna... He sigut jo o ha sigut la mà? Sí, bueno, no sé.
Jo estic jugant.
Tingueu en compte que no he dormit gaire, val?
Sí, sí. Et tenim en compte, Uri. Et tenim en compte.
Que sé què està passant. Tornem al tema que ens ocupa, perquè el portal Huffington Post ha publicat el llistat de noms de gos i gossa més comuns d'Espanya.
El racó dels animalons.
Vagi per endavant, que el nom del futur gos de la Mercè és insuperable i ja us aviso que incomprensiblement no està en aquest llistat.
Com es dirà el teu gos?
Josep Maria.
Mira com el McLari, que es diu Josep Maria. És que justament és un dels convidats d'avui. M'ha agradat que crec... posis noms dels gossos a noms de persones.
Mira com el Virgili i el Minguell, és que és una fabricació.
Es fa molt, això, de posar noms de persona als animals.
Ja ho veureu que es fa, ja ho veureu. Sí,
Josep Maria, m'encantaria. Josep Maria, vinc aquí.
A mi m'agradaria tenir un gos que es digui Josep i l'altre Maria. També. I llavors quan els cris alhora, Josep Maria.
Sí,
xulo. Clar,
Clar, però tu vas pel carrer i no saps a qui crides. Josep Maria, si és una persona, si és
home,
un gos.
Home, giraran persones en principi.
Clar,
més que gossos,
deu ser incòmode quan tu vols presentar el teu gos a una persona que es diu Josep Maria.
És incòmode que te'l
presentis. No sé si li deu fer gaire gràcia al Josep Maria.
Ja t'ho explicaré.
Comentarem dos llistats, els noms més comuns i els noms que són tendència aquest any. És a dir, que no són els més comuns en general, però que aquest any han pujat com l'espuma.
Molt bé.
Sí? Comencem amb els noms més comuns. Amb el número 10, el nom de Zeus.
Oh, carai.
Jo no ho hagués dit mai, que la gent posi noms
de... Sí, jo n'he sentit.
Sí, però és com de gos gros, no?
Des de Magnum, que el senyor Higgins tenia en Zeus i l'Apolo, no he sentit mai més el nom d'un déu mitològic, diguéssim.
Està bé.
Sí, sí.
Amb el número 9, Bimba.
Ah!
En català, pilota, i en castellà, sombrero de copa.
Bimba.
O dissenyadors cars, també. No? Bimba i Lola?
Sí.
És que aquest tema el toco com molt tangencialment.
No, és que ara estava pensant quines bimbes gosses conec i són gosses així una mica d'àper diagonal.
Sí.
D'àper diagonal. Acostumen a ser d'àper diagonal, aquestes gosses.
Amb el número 8, Simba.
Ah, també.
Que és la típica persona que disfressa el seu gos de lleó.
De lleó.
Saps? I ja li posa Simba de nom.
Perquè és el rei de la casa.
Clar. Bravo.
És així.
Amb el número 7, Max. Noms de persona, com havíem dit abans.
Un nom contundent.
I jo crec que ha d'anar per aquí el rotllo, perquè Josep Maria són moltes síl·labes. Max...
Pobret.
Tu vols que vingui el gos? Clar. Max!
Max. Se'n recorda més ràpid. Ells tenen com... la memòria... Tenen una memòria, no? Molt, de seguida se'ls obliden les cosetes. Ai, i amb pobres. Josep Maria, clar, ha de tinar dos noms. Clar. Clar, en canvi, Max va més al gra.
Amb el número 6, Lola. Sí, hi ha una bimba.
Hi ha pot haver la Lola.
Bona. No pot fallar.
Bona.
Amb el número 5, Thor. No sé si és influència de Marvel o tornem a les deïtats. No sabia que era tendència.
Sí, sí.
Amb el número 4... Kira.
També. És
sí? Sí. Amb K.
Sí.
Però aquest fa molts anys, que corre pel món. Mira,
el de l'Ester
es diu Kira.
Sí.
Doncs.
Ah, sí?
Aquests són els clàssics, sí, els comuns, els que any rere any ho peten.
Exacte. I arribem al top 3. Ara que us heu fet una idea de per on van els trets, per un reguinyoli em sabríeu dir el tercer nom de cànid més comú.
Ostres,
a Espanya?
Sí. Ens pots donar opcions?
Dona pistes. Sí, jo sé. Perle.
Va, tercer lloc té a veure també amb el Rei León.
Simón. Timón. Pumba. Simón. Pumba. Pumba. Pumba.
Pumba, Simón.
Doncs Simón. Nala.
Nala, sí senyora, Nala. Bravo.
Nala.
Era
ella.
L'amiga d'en Simba.
L'amiga d'en Simba.
La nena.
Exacte.
Va, més. Mufasa. No, és broma, que ja l'hem dit.
Per un reguinyoli, quin creieu que és el segon nom que més podem sentir a les zones d'higiene canina, altrament conegudes com a pipicant, però pipicant no és normatiu. No és
però com vols dir nom?
Parc de gossos.
Sí.
Torna a donar pistes.
Val, espera't, que ho tinc per aquí apuntat.
Perquè és que si no és molt difícil.
És un clàssic i en els anuncis de menjar per gos, o quan a nivell de sèries o televisions es vol fer una al·legoria d'un gos, el platet sempre porta aquest nom, que són quatre lletres iguales 2 a 2.
Sí. Toby.
Home, no.
Iguales 2 a 2.
Titi.
És com estan xivant.
Titi?
No, ni idea.
Titi.
Popo.
I, quasi.
Popo? No, Pupi.
Pi.
Popi.
Coco.
Ah! Oh!
Caigut,
La veritat que això és tendència aquest any.
Número 2,
Coco,
la plata.
Clàssic, no? Tota la fornada de gossos. Sí.
És que sí. No innovem.
Bueno, és per això que són els més típics.
Com es diuen els teus?
Gus, Gus i Leia.
Gus.
De la princesa Leia. Sí, perquè li va posar la meva neboda, que és fan de Star Wars, i ella va manar...
I Gus d'August?
Gus de Gustavo.
De sabor.
De Gustavo, de Gustavo.
De la gripa... Ai, gripa.
De la gripa, un home. No, perquè té cara Gus. De veritat, sí, perquè és així com de senyor vell.
Ai,
amb barbeta i tal. I...
De cop em queda menys
clar. El meu es deia com el McMartigan de Willow.
McMartigan?
Li deien Bueno, sí.
Willow també és un nom.
I no...
I li deien Mac.
Ah, val.
Que està molt bé. Perquè era un guerrer.
Anem a l'or. Amb el número 1, quin diríeu que és el nom menys original de tots? És un megaclàssic, això,
Menys original.
Blackie.
Bueno, és el número 1, que és el que més es posa.
Sí.
No.
Però és un color?
No, té a veure amb el cel.
Heaven. Sky.
No. Oh, cel,
núvol,
no?
Núvol.
Marcel de nit.
Marcel de nit.
Estrella.
Sky.
Luna.
Sí, senyora, luna.
Luna?
Sí, és veritat.
No podries
luna.
Dir...
Jo conec una lluna. Sí,
un satèl·lit o alguna cosa així. Cel de nit, aquí podíem haver estat dient...
Bueno, però... Sí,
no, bueno, bé, molt bé. És que no sé perdre, Uri, d'això.
Està bé.
Va, doncs comentarem ràpidament els noms que han estat tendència aquest any. Veureu que no són gaire reixits, Amb el número 10, Domingo.
Domingo?
Domingo, nom de gos. No és ni nom de persona ja a dia d'avui.
Home, sí, Domènec.
El trobo conyon, eh?
M'agrada més Domènec que Domingo.
En català, no?
Sí, sí.
A mi m'agrada Domingo.
O sigui, no és diumenge, en català.
No, home, Domènec.
Val. D'acord. Amb el número 9, Sweet. Això m'ha semblat horrorós. Perquè ja és un anglicisme. I no li dius dolç o dolça.
Sweet,
vine aquí. Sweet, no.
No,
això és de gent que no ha superat els 80, que hi ha aquests, a les pel·lis, tenien noms en anglès, i llavors tu li poses nom en anglès. No cal. Número 8, Pucci.
Pucci?
No m'ho crec.
De veritat, no pot ser això.
Però això és d'aquest any, dius, Pucci. Sí,
això és tendència d'aquest any,
Com el president.
Pucci...
A veure, no li don...
Pucci li diuen als amics, no? Amb el número 7, jo crec que es pronuncia Hodor.
Hodor.
Que crec que és de Juego de Tronos.
Juego de Tronos.
Oi?
Sí.
Amb el número 6, Dido.
Ah.
No sé si és la cantant...
Dido.
O és el Fido Dido. El cognom del tio aquell del 7-Up.
Mira, només li falta una L.
Recordeu?
Això és una mica dels 90, eh?
Fido Dido. Però...
El Fido Dido.
No,
no tinc la referència.
Sí, era un noi com molt prim que jugava a bàsquet.
Sí, com d'espagueti.
Sí, amb uns cabells així.
Sí, que tenia nom.
Està bé.
Amb el número 5, Lion. Mm. Ja ni Simbas, ni Nales...
Simplifiques,
ni...
simplifiques.
Bueno, directament.
Està molt bé, està molt bé.
Amb el número 4, Peca, amb K. No li he trobat cap mena de sentit, això. Però això, recordem que són noms que aquest any són tendència. No és un il·luminat que posa un nom.
No, que aquest any, que aquest any són tendència.
Que aquest any són tendència, sí, sí. Amb el número 3, Merlí.
Ah, mira.
Francesc Corella,
una mica tard,
arrasant allà on passa.
Una mica tard, perquè fa uns anys que té, la sèrie està donant...
Però igual, Espanya, que no es va emetre després, això, per no sé quina
plataforma. Sí, 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 per Movistar.
Doncs llavors la gent ara li arriba ara i diu, Merlí és un nom bonic. Amb el número 2, Sansón. Jo m'imagino un chihuahua, que es digués Sansón.
Chihuahua, sí.
No un dogo, no una bèstia de gos, no un minigos. I amb el número 1, Suco, que això crec directament que és mentida. De debò.
Que és el Dani Suco.
Clar, de gris. És l'únic referent que em ve al cap. No, és que no s'escriu ni així, s'escriu S-U-K-O. I a gris era amb Z, ho he buscat, eh?
No oblidem que a França cada any, és a dir, tots els gossos que neixen en un any han de dur la lletra de l'abecedari que toca.
Què?
Segueixen? Sí, sí, això va així.
Què vol dir la lletra de l'abecedari que toca?
Com amb les tempestes, que van amb un ordre de abecedari.
És a dir, tots els gossos que neixen en aquest any han de dur un nom i la lletra ha de començar per la mateixa lletra de l'abecedari. És a dir, si aquest any, per exemple...
Ara no sé per quina van. Nom i, o sigui, any i abecedari.
Sí, home, per exemple, figura't que aquest any 2023 ha estat la... Comencem per la... Doncs tots els gossos que neixin el 2024 hauran de dur un nom que comenci per la lletra B.
Perquè es veu que... això?
Sí, perquè es veu que així, que quan es perden i els troben, ja donen el collaret amb el nom, ja saben quants anys tenen els gossets.
Tu què opines, Candela?
Estàs flipant.
Estic flipant. Aquesta manera de coartar-te la llibertat de posar un nom.
Però què vol dir això d'imposar-te un nom?
Ja sabeu com són.
No és important saber l'edat del gos.
Sí, és tota la raó.
Mira, al final, que volia estar... Perdona, remat, Auri.
No dubto que la majoria d'aquests humans estimin enormement els seus gossos.
Sí, home, no mai.
Jo no ho dubto. I els encantin aquests noms. Però a vegades l'ésser humà comet autèntiques barbaritats en nom de l'amor.
Doncs bé, nosaltres sí que marxarem a publicitat, això sí que té nom, publicitat, amb la P, però després li preguntarem, ja veureu, al Zoo de Barcelona, perquè aquesta setmana doncs ha nascut aquest guacamai gorja blau, que és una au en perill d'extinció, dues. Llavors el que farem és preguntar directament quin és el nom més posat, també. Com li posaríeu en guacamai?
Alfonso. Ara tot blau, si és blau.
Deixem-ho per blau, és que no es pot tirar un nom blau així tan ràpid.
Vale, Pipa, però... Pipe. Pipe. I vindria.
Va, publicitat i tornem.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll?
Mira.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quins sorolls està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Superant encara el moment de l'Alfonso, que jo crec que
insuperable.
És que no. A veure, 9 minuts que passen de les 3. Seguim aquí a la fabricació pròpia, que està en última hora, que arriba cada dia aproximadament, com dèiem, al voltant de les 3. Us dèiem ara el guacamai gorja blau, que és una au en perill d'extinció, on volem parlar, perquè, de fet, només n'hi ha uns 200 o 300 exemplars que viuen en una àrea molt limitada de Bolívia, però que acaben de néixer un parell d'exemplars al zoo de Barcelona. En parlem amb el Miquel Sierra, que és conservador d'aus del zoo de la capital catalana. Hola, Miquel, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Miquel, hem dit que acaben de néixer, però ho van fer a l'estiu. El que passa és que no han sortit fins fa pocs dies. Per tant, fins ara només han estat atesos pels seus pares, deduïm?
Sí, sí, no. Tota la incubació i la criança dels dos polls la van fer els seus pares. Ells van començar, van posar els ous a principis d'estiu, van estar 30 dies incubant els ous, i al cap de 3 mesos han sortit del niu.
Escolta, i com són aquests primers dies? O sigui, canviaria si fossin, Miquel, en llibertat, o el comportament dels animals és el mateix?
No, el comportament és el mateix, perquè bueno, ells en lloc de tindre, per exemple, en llibertat fan nius a forats a les palmeres. Nosaltres el que fem és li donem unes caixes nius amb una disposició vertical que sembla una palmera, però no varia gens el que és la incubació i la criança dels polls en el zoo que en el seu medi.
Clar, són animals familiars? Com ens els hem d'imaginar? Els separeu? Ara ells estan separats o...?
No, són animals familiars. Normalment estan per parelles, però a vegades també van en grups de 7 o 8 individus, també a vegades van a dormir grups de 50 ocells junts, okay. I nosaltres el que els tenim aquí són per parelles, i aquests joves...
ja són joves. Mals.
Sí, ja són joves. Aquests joves encara estan amb els pares. Passen un... Els intentarem tindre el màxim temps possible amb els pares, perquè necessiten sociabilitzar-se, aprendre tot el comportament propi dels guacamalls, i hi haurà un moment que els tindrem de treure perquè els mateixos pares els faran fora.
Clar, i quin és el comportament típic dels guacamais? Perquè tu dic, Miquel, mira, nosaltres vam parlar amb els companys del Zoo del Pirineu a Odèn, a Lleida, fa uns dies,
sí,
que tenen un corb que parla. Clar, aquests guacamais també aprenen a parlar, o quins són els seus comportaments?
Els guacamais poden parlar algunes paraules, però l'aprenentatge, sobretot, ho has de fer de jovenets. Mm. En el nostre cas, no, perquè no són animals de companyia, sinó, per exemple, que estan en programes de cria europeus, amb l'Associació Europea de Zoos, per la qual cosa ells tenen un comportament pues, com un guacamall, diguéssim, no una mascota, sinó com una espècie pues, salvatge.
Mm-hmm. Perquè està assegurat el futur d'aquesta espècie, Miquel, que ara ho dèiem a l'entrar, que està en perill d'extinció?
A veure, és que amb unes poblacions tan petites està millorant la situació, però tampoc és encara una situació per dir bueno, pues ja ens tenim de despreocupar. Perquè 250 animals, 300, la realitat és que és molt poc, i viuen en una zona molt concreta de Bolívia, al nord de Bolívia. És un endemisme que només està a Bolívia, amb la qual cosa que encara no estan, diguéssim, fora de perill.
Escolti, com es diuen? Els hi heu posat nom o no? Ara que estàvem parlant de noms de...
No, encara. Això els cuidadors li posaran nom. Primer, no li s'he posat nom encara perquè, per exemple, es tenen d'agafar unes mostres de sang, portar-les al laboratori i aleshores ens diran el sexe.
Val.
I en funció si és un mascle o una femella, doncs clar, posarem un nom o un altre.
Quants anys fa que treballes al Zoo de Barcelona com a conservador d'aus, Miquel?
Com a conservador ja 12 anys i com a cuidador doncs ja 38.
Carai, i quin és el teu ocell preferit del Zoo de Barcelona?
Pues com que sóc el conservador, tots són els meus preferits perquè estic a càrrec de tots. Però, no sé, hi ha tot el que són els lloros, els ànecs... aquests animals, pues, no sé, m'agraden força.
Escolta, jo no sé si... Clar, aquest matí heu rebut moltes visites al zoo de Barcelona?
Hem rebut moltes visites...
I els xerren de fons, eh? Qui són aquests que estan xerrant de fons, Miquel, que els sentíem ara? Ai, tal.
Ah, no, això és que estic aquí al zoo i són cotorres d'aquestes argentines que van per aquí. Mira,
com nosaltres.
Argentines havien de ser, clar.
Sorpresa. Sí,
que vull que xerren, que tenen capacitat.
Sí, sí, sí.
Ser una cotorra, no, Miquel?
Sí.
no callen, no?, durant tot el dia, les cotorres.
No, elles estan fent la seva vida social i ja està, i estan totes liades. Són animals que crien en nius colonials a les palmeres i estan liades.
Estan liades. Deixa'm preguntar-te ja per acabar... Això, no, que ens interessava, les visites del zoo d'avui, Miquel.
Pues, la veritat és que la difusió de la nota de premsa ha sigut bastant exitosa, perquè hi ha molta gent que s'ha interessat pels guacamais, han preguntat per ells i han vingut a veure pues, els pares amb els petits. Con lo qual, bueno, considerem primer perquè la feina que hem fet, estem contents que hagi sortit,
sí.
I perquè, bueno, l'acceptació per part dels visitants ha sigut bona, la veritat.
Molt bé, i com reaccionen els dos guacamais, que encara no tenen nom, però que segurament d'aquí un temps en tindran, amb el públic?
Doncs reaccionen bé, no li molesta molt la gent, estan acostumades, la gent és bastant respectuosa. Després també el disseny de la instal·lació sempre queden per sobre del públic, amb unes perxes per sobre del públic, tenen la possibilitat de ficar-se als seus dormitoris.
Ai.
No estan espantats.
No estan espantats.
Al contrari, molt, molt tranquils.
Molt bé. Mira, Miquel, nosaltres sempre amb aquestes connexions que fem des de la fabricació pròpia aquí a Ràdio Estel demanem una previsió del temps i del trànsit al lloc, a la corresponsalia que toca. T'ho pregunto tu, quina previsió del temps i del trànsit teniu a aquesta hora des del zoo?
Bueno, en aquests moments ja fa molt bon temps, està solejat.
Perfecte. I de trànsit?
De trànsit no ho sé, perquè estic enmig del tot, no t'ho puc dir.
Molt bé. Però de trànsit de guacamais, de moment, mira, estan ben emparellats. Escolta, Miquel, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, eh? Ja quan tingueu un nom, ja ens ho fareu saber.
Per suposat.
De la parelleta.
A vosaltres.
Vale, una abraçada, Miquel Sierra, conservador d'aus del zoo de Barcelona, que res, aquest estiu doncs, ha nascut aquesta parella de guacamais gorja blaus. Gràcies, Miquel. Ja està.
Ja hem anat amb la cotorra. Els guacamais han anat a cuidar-los.
Marxa volant. No...
L'Uri avui ja està. Va, un quart de quatre... Candela,
digue'm.
Cap a un viatge, cap a on volem avui?
Doncs cap al 28 de novembre de 1962. El 28 de novembre de 1962 va caure en dimecres i algunes de les notícies d'aquell dia eren que una tonyina gegant estava fent més quilòmetres que Forrest Gump.
Ai, la Trini!
No era la Trini. S'havia trobat la perla més gran del món, o almenys això es pensaven en aquell dia. Continuaven els interrogatoris per l'assassinat del carrer Aragó de Barcelona. Ai. I s'havia trobat el cadàver del pilot Billy Lancaster. Per quina notícia voleu començar?
Per la tonyina.
Doncs comencem pel viatge a la tonyina gegant. La tonyina era la Willy Fox de les tonyines. Havia fet un viatge tan llarg que els experts consideraven que havia establert un rècord mundial. L'amiga tonyina, d'aletes blaves i de mida gran, havia nedat sense parar des de les Bahames, atenció, fins a Noruega.
Ostres.
Un recorregut de 8.000 quilòmetres en línia recta que havia tardat 50 dies. Per què et fa tanta gràcia? És un rècord. Fes-ho tu.
Perquè m'agrada molt.
Fes-ho tu, Marta.
Però són dades acuradíssimes.
Superacurades. Els experts sabien que era la nostra amiga tonyina i no era una altra.
I que havia anat en línia recta, eh?
I que havia anat en línia recta. Bueno, espera, això t'ho explicaré més tard. I sabien que era l'amiga tonyina, per començar, perquè abans de marxar de les illes tropicals l'havien marcat amb una senyal vermella. Llavors, com que va arribar a Noruega amb la mateixa senyal, van dir, és l'amiga tonyina.
Va trucar i va dir, eps, que surto, que vinc.
No, que surto no, que surto que ja l'havien... Ja sabien que havia sortit.
Que arribo.
Sí que va trucar per dir, ja arribo. Els especialistes creien que si l'amiga tonyina havia nedat en línia recta, vale, havia fet uns 160 quilòmetres diaris. Ara bé, potser l'amiga tonyina havia fet el trajecte a Bahames-Noruegues fent cercles i terabuixons, cosa que si era així, encara era molt més ràpida i havia fet molts més quilòmetres del que pensaven i era molt més exitosa i meritosa tota aquesta trajectòria.
Si fos pot,
en fi, un dubte que mai quedaria resolt perquè l'amiga tonyina era gran i ràpida, però no parlava. Vinga, va, i de l'amiga tonyina saltem a la perla natural més gran del món.
El diamant perla preciosa los hombres cuando te ven
perle preciosa.
La Perla tenia...
T'ho podries posar de to, el telèfon.
Sí, Perle.
Quan m'arribi un WhatsApp.
La Perla tenia una mida de 90 per 60 mil·límetres i estava valorada en unes 400.000 pessetes, que et dic que ho trobo poc, si era la perla més gran del món. És igual, ho trobo poc.
Mig quilo?
Trobo poc. La perla l'havia trobat un submarinista davant de l'illa de Jolo, a les Filipines, i l'havia portat al banc local a l'espera que algú li digués què fer amb ella. De dir, bueno, jo veig que això val quartos.
Què hem de fer amb això?
I és possible que fos la perla natural més gran del món el 1962, però actualment segur que no és, perquè la perla més gran la va trobar ara fa 7 anys un pescador, també a Filipines, vull dir que si busqueu perles, aneu cap a Filipines. Mesura la perla més gran actualment del món, perla natural, 70 centímetres de llarg per 30 d'ample.
Mora meva.
I pesa 34 quilos. No és una perla per portar el coll.
Tampoc difícil de trobar, tampoc.
No té gaire mèrit, no? Es veia de lluny.
Es veia de lluny, sí. És per asseure-t'hi directament a sobre. Quan el pescador la va trobar, va pensar que li portaria sort, així que la va tenir 10 anys a casa seva, fins que va decidir que potser la sort estava en vendre-la.
Sí, no en tenir-la. Sí, sí, sí.
I no en tenir-la a casa. Es calcula que val uns 100 milions de dòlars.
Mare meva.
Més Estres. Coses. Continuaven els interrogatoris per l'assassinat del carrer Aragó. Pel que he entès, llegint la notícia, es veu que un tal James B. Wagner, natural de Barcelona, havia assassinat a don Francisco Rovirosa, d'acord? Però quan el van detenir, i durant tot l'interrogatori, en James, Jimmy pels amics, va negar qualsevol tipus de participació en el crim. Tot i que la brigada de la investigació criminal encara no havia desvetllat detalls de la investigació, ho havia de fer les properes hores, o sigui, de moment els periodistes anaven bastant a cegues, sí que sabien coses, els periodistes, i ho publicaven. I ho publicaven, sí, del Jimmy o de l'assassinat. S'estava analitzant la sang del Jimmy per veure si coincidia amb la sang que s'havia trobat en un gual al costat del cadàver del senyor Rovirosa. S'estava buscant també les sabates i la roba que portava el Jimmy en el moment del crim, que es creia que el Jimmy les havia tirat al mar quan se'n va anar a Palma de Mallorca després de l'assassinat. El Jimmy havia marxat a Palma de Mallorca acompanyat d'una dona que la policia ja havia detingut i que estava sent traslladada a Barcelona en aquells mateixos moments que s'estava escrivint la notícia. La dona sabien que tenia alguna cosa a veure amb el mort, però no sabien el què.
Tot a punta... No.
També sabien que la policia li havia costat molt detenir en Jimmy perquè s'havia tenyit el cabell...
Ep!
I no vestia com de costum, senyal inequívoca de voler despistar la policia.
Evidentment.
Home. Que un tal John H. Hunt, era qui havia ajudat el Jimmy a tenyir-se el cabell. Que aquest tal John H. Hunt no era perruquer. No era
perruquer. Tot és molt sospitós.
Sinó que se suposava que era el cap d'una banda de gàngsters que es reunia sempre en los bajos fondos de Barcelona. I que segurament hi haurien més persones implicades en aquest assassinat. I, com a data important, que al senyor Rovirosa se li havien robat diners en el moment del crim, però tampoc se sabia la quantitat.
Això.
O sigui, molt interessant l'assassinat del carrer Aragó, amb en Jimmy com a principal protagonista, amb el cabell tenyit de ros.
Per algú que l'ha ajudat, perquè ell sol no podia, es veu.
No, home, és difícil tenyir-te tu el cabell.
Ell no ho he fet mai, clar. No toco aquest tema.
Fes-ho, que vindràs a clapes. Va, i d'un crim encara per resoldre a un cadàver sense assassinat, el del pilot d'avió Bill Lancaster. El cos del Bill el van trobar al costat del seu avió quasi 30 anys després de la seva desaparició enmig del desert del Sàhara. És una història molt xula que desconeixia. Bueno, xula. Xula i trista a la vegada, però interessant. El cos estava estranyament momificat per les inclemències del temps.
Clar.
Al seu costat hi havia un diari de vol on el Bill havia estat escrivint durant 8 dies. Els 8 dies que va viure des que el seu avió va patir un accident sobre la terra de la Set, a la zona d'Algèria, que és on va caure, i on acabaria morint. En realitat, el Bill havia mort el 20 d'abril de 1933, amb 35 anys, però el seu cadàver, doncs, com us dic, es va trobar 30 anys després. I el Bill era, com us podeu imaginar, un pilot intrèpid, d'aquests que feien viatges bastant perillosos. De fet, feia uns anys ja havia intentat batre el rècord de vol entre Anglaterra i Austràlia amb un altre ultralleuger, acompanyat de la pilot australiana Jessie Miller, coneguda com la Chubby. En aquell vol van patir tot tipus d'inclemències, van tardar 5 mesos en arribar a Austràlia i en una de les aturades, allò que dius, hem de parar perquè hem de fer reparar l'avió, els va avançar un altre pilot australià, Albert Hinkler. Però això no va ser important, perquè al final, quan van aterrar el Bill i la Chubby, El seu viatge va ser reconegut i va passar a la posteritat, primer perquè van aterrar a Austràlia havent superat un altre rècord, que era el del vol més llarg fet mai per una dona, i segon perquè després de 5 mesos de viatge s'havien enamorat bojament. Hollywood els hi va prometre una pel·lícula i se'n van anar cap a Amèrica, però la gran depressió de que va viure Amèrica en aquells moments ho va esfondrar tot.
Mal moment.
I a poc, la parella de pilots i els amants es van quedar sense diners i amb un intent d'aconseguir diners de forma desesperada, el Bill es va proposar fer una nova gesta històrica. Fer, en menys de 4 dies, 6 hores i 54 minuts, la ruta d'Anglaterra a Ciutat del Cap. I aquí ja veieu que les coses no van anar bé, perquè us he dit que el pilot, el Bill, el van trobar sobre el desert del Sàhara. Però l'avió que tenia era menys ràpid que el que havia aconseguit fer aquesta gesta de 4 dies, 6 hores i 54 minuts. Així que va marxar amb el mínim de pes possible i amb molt poques provisions de menjar i
aigua.
Ja anem malament. Va fer una parada a Barcelona i va fer una parada a Argèlia per posar combustible. L'avió li fallava i els recursos que tenia eren molt escassos. Noi. I finalment es va estimbar al mig del desert. Sabia que era difícil que el trobessin, tenia menjar només per 7 dies, es va quedar al costat de l'avió sinistrat esperant que el rescatessin per la màxima aquesta d'un pilot d'avió, que diuen que si a vegades tens un sinistre, més val que et quedis allà perquè serà més fàcil trobar l'avió sinistrat que no pas que tu te'n vagis caminant. Però no va tenir sort. La notícia que publica el diari és la crònica de la mateixa Chubby, de com li va arribar la notícia 30 anys després.
Pobre.
A través del seu advocat, que li porta les restes d'aquella aventura del valent i desesperada a la vegada. I quan li arriba la notícia, la Chubby ja està casada amb un altre home i té una altra vida. Per això decideix publicar el diari, perquè considera que una història així, i tan valenta, doncs no ha de quedar en l'oblit.
Doncs mira, 1962.
1962.
Va, doncs tornem a l'actualitat. Gràcies, Candela. Gràcies a tots. Ara farem la digestió Harke. Amb qui? Estàs preparada o no?
Sí, i tant. En tinc moltes ganes de parlar d'aquest vídeo dels joves pagesos del Priorat. En parlarem amb la Joana Niubó.
Ràdio Estel. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts i ja ens apropem a 3:45. Aquesta setmana s'ha fet viral a les xarxes un contingut bastant diferent al que estem acostumats a Harke, entre balls de TikTok, polèmiques per cançons de reggaeton, Black Fridays, Cyber Mondays. S'ha compartit molt, molt un vídeo dels joves pagesos del Priorat, un vídeo, podríem dir, crític, irònic al mateix temps, on els joves, doncs, pagesos de la comarca interpel·len directament a les institucions, però també a nosaltres, als propis consumidors.
Un aplaudiment per tots aquests que esteu mirant aquest vídeo des d'un mòbil que val 1.000 euros, perquè dieu que valoreu la qualitat. Però després, un producte artesà de pagès us sembla car.
Un aplaudiment a tots aquells que, quan hi ha un incendi, dieu: és que s'ha perdut tot això de cultivar la terra i deixar que els ramats pasturin pels camps.
Una sèrie de grans veritats que podem escoltar en aquest vídeo. Ja ho escolteu, la pagesia jove alça la veu, ens interpel·la amb ironia i ens recomana hàbits de consum per salvar, tal i com diuen ells, la terra que tant diem estimar. Un vídeo, per cert, acompanyat d'un manifest que han elaborat la Júlia Viejo Bueno, la Marina Aurós i també la Joana Niubó, que ja podem saludar a aquesta hora de la tarda. Joana, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Gràcies per atendre la trucada. A veure, Joana, per ubicar-nos, tu tens, si no m'equivoco, 27 anys, ets molt jove, per tant, has treballat de pastora, i t'agradaria poder tornar-t'hi a dedicar. Explica'ns on vius i de què treballes actualment.
Mira, jo visc al Marroig de fa 3 anys, i que és un poble del Priorat, no sé si ho coneixeu, i ara, bueno, ara mateix estic a l'atur perquè estaves com a assalariada treballant de llauradora, però ara estic a l'atur i pensant a veure com enfoco el meu futur, com ho puc fer per dedicar-me al tros, a la pagesia, i sobreviure'n, que és una, bueno, una mica la línia del discurs, també.
El vídeo que, per cert, aquest poble que ens dius del Mar Roig, no hi hem estat, però mira, és que hi ha tants racons al Priorat fantàstics per visitar que, mira, encara ens en queden alguns per descobrir aquesta llista, Joana. El vídeo que els joves pagesos del Priorat heu presentat aquesta setmana ha estat un èxit. No sé com va sorgir la idea i si esteu sorpresos precisament d'aquest èxit que ha tingut, perquè, de fet, tothom en parla. L'altra pregunta és si després fem alguna cosa, però de moment el missatge ha arribat. Joana.
Sí, a veure, estem molt sorpresos tots del ressò que ha tingut. Vull dir, la idea era que tingués ressò, no? Però no ens pensàvem que fos tan gran. I mira, avui justament a la tarda ens entrevisten uns quants companys del grup al Xavier Grasseta de TV3.
Ah, molt bé.
Mirar-ho. I, no, bueno, molt contents del ressò que ha tingut.
Doncs mira, ho seguirem aquest vespre el programa del Grasset. Clar, un vídeo que reclama millores a l'administració i també ens toca una mica el crustó als consumidors. Anem a pams. A veure, quines són les principals demandes que feu des de l'administració als joves pagesos?
Bueno, hi ha unes quantes, no? O sigui, d'entrada, el missatge més directe cap a l'administració és a nivell burocràcia, que, bueno, com sabeu ara, també no sé si ho estàs pendent de les ramaderes de Catalunya, que han estat fent, bueno, han llançat com un document en comparació a la resta d'Europa, que aquí ens demanen molta més paperassa per moltes més dificultats, no? Mm. Llavors, l'altre punt també és que les lleis estan fetes per afavorir les empreses agroindustrials i no els petits pagesos de tota la vida, i llavors, doncs, bueno, és com molt inaccessible, no? Tot plegat. Després, bueno, òbviament, o sigui, ataquem el consumidor, però ens agradaria no atacar-lo, de fet, perquè, o sigui, entenem que, bueno, doncs aquest últim any han posat el 30%, no?, al preu dels productes, i, bueno, en part creiem que haurien d'estar subvencionats els productes que fem nosaltres, perquè estem creant un canvi, no? Vull dir, bueno, és un canvi, no? És el que ha sigut sempre, però és el que estem perdent, no?, d'alguna manera.
De fet, parleu, d'aquest acte polític en el vídeo, en una de les frases que dieu tots els joves, no?, d'aquest acte polític de consumir producte de proximitat, producte local, producte de la terra, que, de fet, si tots ho féssim, no?, potser algunes polítiques també canviarien. Joana, a la societat ens demaneu també un canvi de model de consum. Clar, cap on hauria d'anar? Perquè a vegades els que vivim a la ciutat, i tu comentes també amb aquest augment dels preus del 30%, de vegades és una mica complicat. No sé si heu engegat algun tipus d'iniciativa.
És complicat com accedir, no?, a tots aquests productes d'entrada.
Sí.
I fins i tot també aquí, no us penseu que aquí és com a tots els comerços trobareu productes de proximitat, perquè tampoc és així, no? Tenim un moment de globalització que tot ens ve de fora i el producte local, doncs, és castigat, no? I, bueno, però sí que sempre va bé conèixer com joves pagesos o no joves, pagesos i pageses, pastores, i tenir un contacte directe. Això, doncs, així tens assegurat un accés directe al producte. Però sí, s'han de canviar coses. Nosaltres això ho hem fet com per cridar l'atenció d'alguna manera, no? Que aquí hi ha aconseguit molt, bueno, doncs, ens hem apropiat de la veu i aquesta setmana, doncs, ens en sentirà. Però la idea és, doncs, continuar, doncs, amb actes, no? Vull dir, la idea seria, doncs, poder canviar alguna cosa.
Jo crec que hi ha molta gent, és a dir, que heu fet aquest primer pas, no?, que és de posar a cara a tots els pagesos que treballeu a la terra, en aquest cas a la zona del Priorat, i com a mínim, no?, sensibilitzar, doncs a la gent que consumeix, i estarem atents, bé, aquestes iniciatives, aquests projectes que ens proposeu, perquè, bé, el primer pas ja l'heu fet i l'heu fet molt bé, per tant, esperem que sí, que canviï alguna cosa. Deixa'm dir també, Joana, que hi ha una cosa que tenim en comú els que vivim a la ciutat i els que viviu al camp, que és el problema de l'habitatge, que de fet també ho apunteu al vídeo. Quins són els principals problemes que us trobeu concretament al Priorat per accedir a l'habitatge?
Bueno, aquí al Priorat el que és difícil és trobar lloguers, no? Bueno, al Priorat hi ha moltes zones rurals. O sigui, a mesura que les cases es posen en venda. i si no també, i cada cop més també hi ha una pressió turística, llavors doncs habitatges dedicats al turisme, no? Hi ha moltes cases de segones residències, moltes cases tancades, que no hi ha com un accés. Bueno, ja fa molts anys que s'està treballant des de, bueno, des del Consell Comarcal, aquí en aquest cas, el Priorat, i des d'altres associacions en intentar, doncs, millorar el tema de l'accés a l'habitatge, no? Perquè gent com jo, que jo no soc del Priorat, jo soc de Badalona, doncs és difícil, això, l'accés a l'habitatge, l'accés a les terres i... Bueno, s'hi ha d'anar treballant.
Clar, no, i està molt bé que també ho digueu, perquè a vegades tenim idealitzada una mica la vida, no?, al camp, i evidentment també té les seves pegues, no?
Sí. Al final, sí que és veritat que els preus són més baixos, no?, perquè la problemàtica que tenen la gent de la meva edat a Badalona, per exemple, és que no són capaços d'independitzar-se amb els sous precaritzats i l'augment dels lloguers. I aquí, doncs, si tens sort de trobar un lloguer, és més assequible, però troba'l, també. És el problema, que potser ara a tota la comarca hi ha 3 o 4 anuncis de pisos en lloguer.
Imagina't. Amb tot el Priorat, eh?
Sí, sí.
Clar, deuen anar buscats.
Jo ho vaig mirant de tant en tant per saber com va el tema i no millora, no.
No hi ha cap alerta, de novetat, d'un nou pis que es posi a lloguer. I estava pensant també que segurament els sous tampoc són els mateixos dels que, bé, doncs vivim a la ciutat. Per tant, sí que és veritat que, com dèiem, té els pros i les seves coses.
Sí, ai, perdona.
No, digues.
Sí, que aquí els sous en general són una mica més baixos i a més, doncs, hi ha menys sectors possibles, no? Vull dir...
Explica'ns també, Joana, perquè el vídeo traspua aquest amor per la terra que compartiu els joves pagesos del Priorat, crec que és també un sentiment extès a tota la gent, doncs, que dedica això esforços precisament a la terra. No sé com és el vostre dia a dia al camp i com heu aconseguit fer xarxa per signar tant el vídeo com el manifest. És a dir, esteu molt, molt en contacte, els del Priorat, us comuniqueu, ja us havíeu fet abans ja alguna... campanya prèvia a aquesta?
No. De fet, és com molt difícil la comunicació dins d'aquí del Priorat, o sigui, el jovent que som pocs i estem molt incomunicats. També per un tema pràctic de que els pobles de les carreteres del Priorat, ja, bueno, no sé si el coneixeu gaire, però dins la mateixa comarca hi ha pobles que queden molt lluny uns d'altres. No tenim una connexió directa. Llavors, doncs, el dia a dia d'un pagès és moltes hores dedicades al tros i tampoc, vull dir, a vegades hi ha cap de setmana, a vegades no n'hi ha, vull dir, depèn de les tasques que siguin. Uh-huh. Per tant, trobar-nos tots és molt difícil. De fet, vull dir, som una vintena, no som més, uh-huh. Esperem ser-ne més. I que coincidim tots és molt complicat.
Uh-huh. No sé si ara, ara ho deies, que no sou una associació formal, no sé si l'impuls d'aquesta campanya, que com dèiem ha tingut tant èxit, us ajudarà doncs, a decidir-vos i a fer un pas endavant en aquest sentit.
Sí, esperem que sí. Esperem, bueno, doncs haurem de veure ara quins són els següents passos uh-huh. i com podem tenir més força també a nivell d'organització interna, com ens hem d'associar entre nosaltres.
Molt bé, doncs esperem que ho aconseguiu i bé, trobeu la manera doncs, també de guanyar, de tenir una vida una mica més còmoda treballant amb el que més us apassiona, que és precisament el tros, com tu apuntaves en aquest manifest, que acaba dient això ha sigut la presentació oficial, un petit tastet, i ens tornarem a veure les cares. Per tant, Joana, estarem atents a properes comunicacions, a properes accions, i seguirem parlant amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Joana Niubó.
Per fer-ho ressò.
Moltes gràcies. Ja. Bona tarda.
Adéu.
Ràdio Estel. Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ai.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, que en 5 minuts ens situem a 3:15 de la tarda. Seguim fabricant la tarda plegats al Fabricació Pròpia Ràdio Estel i ara és el torn de donar passi al Guillem Porçals. Com estàs, Guillem?
Hola. Bé, la veritat és que molt bé.
Deixa'm dir això perquè m'encanta. Politòleg i màster en seguretat.
Sí. M'ha costat molt, però sí.
T'ha costat, eh?
Sí, perquè vaig estudiar el màster a distància i la veritat és que aquí molta distància s'ha de millorar moltes coses encara.
Sí, no?
Sí.
Bueno... Mira, jo em vaig treure també una carrera a distància, però...
I depèn de com. És sí. Més farragós que no pas presencial.
I que no pas presencial, això és veritat. A vegades sí. A vegades tens raó. Escolta'm una cosa, no sé si hi ha... Bueno, ara tenim... Hi ha bastanta distància. Ara estàvem parlant amb tu també, perquè un dia aquí als Contrastos ens vas parlar d'Islàndia, te recordes? Del volcà, de, sí. No? Cada moment...
Allí està.
Allí, que no, no ha passat res més encara, però estan tots, clar. Bueno, la setmana passada vam tenir l'Eric Lluent, mm-hmm. que n'estàvem parlant, que està seguint també minut a minut tot el que està passant amb aquest volcà. I deies que val molt la pena les cròniques que fa l'Eric.
Sí, jo crec que se l'ha de seguir a Twitter. De fet, el perfil es diu igual que ell, Eric Lluent. I la veritat és que està sent, va fer un seguiment molt interessant des del principi. De fet, veure des de la primera persona és molt interessant. De fet, és una de les coses bones que té la xarxa, en aquest sentit.
Sí.
De dir, parlar amb algú que està sobre el terreny. El fet de llegir algú que està sobre el terreny, que t'està dient, no caigueu amb l'alarmisme, està passant això. I et fa una foto i diu, està passant això.
Escolta, Guillem, tu no sé, bueno, tu ets molt més jove, però jo quan estàs estudiant comunicació a distància, sí que ens van fer analitzar el poder de les xarxes justament quan van quan van assassinar, bueno, quan van matar, millor dit, quan van matar a Bin Laden, tu te'n recordes? Que va ser gràcies a un tuit d'una persona que estava allà a la zona i va veure els helicòpters i tot es va... diguéssim, es va alertar o es va informar gràcies a aquest tuit d'aquesta persona que estava al lloc dels fets, saps?
De fet, el que parlarem avui és molt important el tema de les xarxes, perquè parlarem, en el cas d'Argentina, per exemple, molta gent sabia el resultat electoral que podia haver-hi gràcies a les xarxes socials. I això és una cosa molt interessant que passa, en el cas d'Argentina passa sovint, de fet ha passat ja amb 3 eleccions presidencials, que la gent penja fotos de les actes, de les taules... I aleshores hi ha gent que es dedica a agafar els tuits i anar recontant, i anar comptant taula a taula del districte a districte i
WhatsApp. I fins a quin punt és legal fer això? O sigui, tu pots fer una fotografia del que la gent ha votat?
No, però es penja xarxes amb comptes anònims, amb gent dels districtes que estan a la taula o que són interventors o que estan per algun partit o coses d'aquestes i van filtrant. M'ha llegat tal cosa, m'ha llegat tal d'això. I tens mitjans, vull dir, tens mitjans grans que es dediquen a les taules, no poden dir els resultats oficials, no poden filtrar els resultats, però sí que poden anar dient a la mesa tal, de tal distrito, de tal lugar, ha ganado tal candidato. En esta mesa se repite el resultado de tal elección, tal elección, tal elección, tal elección. I així es va saber, la victòria de Javier Milei es va saber molt abans, de fet, el candidat Massa va dimitir abans
de que sapigués el resultat oficial.
Exactament. Perquè les partits ja estaven fent el conteig de les actes, ja estaven fent el conteig de tot, i ja se sabia.
Mira, deixa'm dir una cosa, que ara estàvem parlant de, ara parlarem d'Argentina, que és sobre Javier Milei i els reptes de futur del país, però ara que estàvem parlant de l'Eric Lluent, que el vam tenir la setmana passada, ens presentava el llibre Islàndia, l'illa del vent.
Té molt bona pinta.
Molt xulo, molt recomanable, de debò, perquè és que ho dèiem, o sigui, és que comunica també l'Eric Lluent tot com està escrit el llibre, aquests testimonis, que et fas una idea realment, no? Una lectura clara de com és Islàndia com a país. La presentació és demà a Barcelona. Estarà amb l'Albert Om, que li fa la presentació, per si ho ja ho vam recordar la setmana passada, però a Altair, a la llibreria Altair, a Gran Via de Barcelona, serà 6:45 de la tarda, per si us voleu passar, que sapigueu doncs, que hi haurà la presentació del llibre de l'Eric Lluent, Islàndia, l'illa del vent. Però l'Alvent tira cap a... Els contrastos d'avui tira cap a Argentina, eh? Com ho tenim? Perquè ara ja han passat dues setmanes, ja? O...
Sí, bueno, 10 dies, de fet, perquè aquest diumenge no va ser el diumenge passat.
Sí.
Sembla ser que ha passat molt, però no ha passat tant de temps.
Sí.
Però han passat moltes coses, hi ha hagut molts canvis. Perquè del Javier Milei, de la motosierra que anava cridant, que anava insultant...
S'ha apagat una mica, aquesta motosierra?
S'ha apagat una miqueta, jo crec que està, com d'ara el que diumenge, està enterrada directament, ja li hem fet el velatori, ja li hem fet la cerimònia, i ja té la missa i tot feta, vull dir, ja ha rebut tot, inclús tot, perquè no queda absolutament res.
I no això... queda res del que era Javier Milei.
Sí, hi ha alguns punts que sí que queden, com el tema de cerrar el Banco Central, que això vol fer-ho, i altres coses que realment sí que sembla ser que les vol tirar endavant, però coses que semblaven que eren molt urgents, com era el tema de convertir agafar el dòlar com a moneda, totes aquestes coses, ha desaparegut, s'ha esfumat. Tot el discurs radical que hi havia de revisió de les lleis fonamentals, de revisar la Constitució, de revisar-ho tot, antisistema... S'ha esfumat.
Després de 10 dies. Perquè, o sigui, Guillem, explica'ns una mica Argentina. És una democràcia assimilable a la nostra. Com s'organitza el poder a l'Argentina?
L'Argentina, primer de tot, hem de tenir clar que és una república federal. Això vol dir que existeix un poder central i que existeixen un poder dels diferents estats, que en aquest cas són les diferents províncies que té el país. Són 22 províncies.
Val.
I Ciutat de Buenos Aires, que actua com una província més, la pròpia capital, actua com una província més des de finals del segle XIX,
sí,
per un motiu de no contrarrestar o de no tenir més poder tota una província sola per tenir la capital.
Mm-hmm.
Van decidir apartar la capital i tenir...
I fem-ho així d'aquesta manera,
perquè així és que no hi havia cap província per dir així és que tingués la capitalitat de l'Estat.
Val.
De fet, hi ha hagut diferents intents de moure la capital de Buenos Aires i coses aquestes per trencar amb el centralisme i coses aquestes vàries. Aleshores, tens que cada província té el seu parlament, el seu poder judicial, el seu governador, i, per tant, es governa com un petit estat dintre del mateix estat. Igual que podríem tenir Alemanya, en aquest cas, o el Regne Unit, o diferents altres estats federals. Aleshores, és molt interessant perquè, en aquest cas, tenim que Javier Milei guanya les eleccions presidencials de la nació, és a dir, de tot l'estat, però al mateix temps tenim el Congrés de la Nació, que el forma la Cambra de Diputats i el Senat, com és aquí, però ell no controla cap d'aquestes dues cambres.
T'ho anava a preguntar, això, o sigui, ara domina les...
No controla les dues cambres. De fet, ell, el seu partit, la Libertat Avanza, és una petita minoria dins de tots dos cambres legislatives, no té quasi implementació territorial al partit, no té cap governador, per tant, és un partit que necessita moltes coalicions i és un president que necessitarà moltes coalicions per tal de tirar endavant qualsevol proposta que faci. I aquí és on està la relaxació del discurs.
Val, i podrà governar així?
Això és el que segurament veurem. De fet, molts dels nomenaments dels càrrecs que està fent estan desmuntant tota la imatge que podíem tenir d'ell. Vull dir, està agafant gent dels sectors ecologistes, està agafant gent de sectors del centre, de sectors liberals, de sectors llibertaris, de sectors de la dreta de tota la vida de l'Argentina, de sectors peronistes, antiperonistes... Vull dir, està intentant teixir tota una amalgama de forces per tal de tirar endavant la legislatura, que això és una cosa que jo crec que ningú s'ho pensava i ningú dels que li han donat suport a nivell exterior s'ho pensava en aquest sentit. Perquè estem veient que inclús gent que era molt pròxima a l'anterior president o a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, està sonant ara per ser secretaris i per ser o bé ambaixadors. De fet, l'ambaixador de Brasil de Nadia Schioli, que era molt pròxima a la presidenta, que va ser ministra amb el kirchnerisme, no. És possible que segueixi davant d'ambaixador a Brasil i, per tant, ens estem trobant amb aquesta situació una miqueta surrealista, no?, de dir la motosierra, l'anticasta, tot això.
Clar, però, mira, clar, en aquesta línia, si incorporar aquesta casta entre cometes o sense cometes no ha guanyat amb un discurs populista típic de criticar tot el que fins ara i ara justament forma part del sistema.
De fet, molta gent li deia, el senyalava correctament com que era una política d'extrema dreta per alguns tics que tenien el discurs, és a dir, antisistema, antipolítica, sí, antiinstitucions, tot és corrupció, jo porto la salvació, tot està malament, jo porto les... D'això. I ara s'ha liat de cop i volta en part d'aquest sistema, en part d'aquesta casta, diu que no hi ha, que entrarà en una via reformista, per tant, s'ha acabat tot aquest discurs, s'ha esfondrat, vull dir, ha guanyat les eleccions...
I tindrà estabilitat, tu creus?
Això és l'Argentina, vull dir, estem parlant d'Argentina. No, és important dir-ho, perquè és la sorpresa, vull dir, ningú el donava per president, és president.
M'agrada donava... això, aquesta resposta.
Ningú el donava per guanyador,
i és així, Argentina.
Vull dir, és Argentina, en aquest sentit.
I com és Argentina, en aquest sentit?
Bàsicament, jo crec que tindrem una legislatura molt conflictiva al nivell dels carrers, que no se li posarà fàcil a nivell de sindicats, a nivell de protestes socials, això als carrers, vull dir, els carrers estan en flames, i al mateix temps tindrem una tranquil·litat institucional com si no passés res. De fet, es va reunir el candidat, el futur ministre de Justícia es va reunir amb membres de la magistratura i amb membres del Poder Judicial, va dir que es garantiria la seva independència, es va dir que es garantiria inclús econòmicament la seva solvència, que s'invertiria més en el Poder Judicial... Tot un seguit de coses que dius, va cap a la bona direcció en aquest sentit. I al mateix temps, els governadors que diuen, sí, ens obrim a negociar, a parlar...
I a nivell internacional, quins suports pot tenir?
De moment, per lo que estem veient amb la investidura, això també és una cosa que s'ha decidit molt. Vull dir, al principi va dir que no pactaria amb cap govern socialista, que el socialisme el conduïa a la pobresa, que no volia cap mena de govern d'esquerres, ni possibilitat d'un govern d'esquerres, ni res. I el primer dia, que va ser el mateix dilluns, la seva candidata a ministra d'Exteriors es reunia amb la República Popular de Xina, que és tota l'antítesi del que podia d'això. De fet, els va convidat a Xina a la seva investidura. De fet, Xi Jinping li va fer una carta i va dir en un tuit que muchas gracias al president de Xina por todo el agradecimiento y todo el apoyo. Per tant... I, per últim, aquesta setmana, fa dos dies, o de fa un, hi ha hagut una trobada entre gent del seu gabinet i gent del gabinet de Lula da Silva, que durant la campanya va dir que Lula, el seu lugar no era la presidència de Brasil, era la càrcel. I ho va dir així tal qual. I ara és nuestros aliados de Brasil, nuestros socios de Brasil, tot aquest seguit de coses. Al mateix temps també ha convidat a Bolsonaro a la seva investidura.
Bueno.
Vull dir, ens estem trobant amb aquesta situació rara,
sí,
que gent del seu propi partit inclús ha dimitit perquè no sap què està passant. I és molt divertit. O sigui, guanyes les eleccions i gent del teu partit deixa el marxa perquè...
Totalment desubicats, no? De dir,
totalment desubicats.
Què està passant ara? No?
Estem pactant amb gent que suposa que els havíem de fer fora.
Mira, Guillem, o sigui, també és veritat que l'Argentina està en un moment... vam parlar amb l'Edmundo Lavia la setmana passada, un advocat que resideix a Buenos Aires, i que està en un moment, bueno, tots ho sabem, econòmic i social molt dur, està claríssim, però... O sigui, després de 10 dies, quina diries que ha estat la clau de la victòria de Milei, no? O sigui, el cansament potser de la gent, d'aquestes fórmules clàssiques... A què es deu aquesta victòria, Milei?
Crec que és una esmena al sistema en si, tal com estava concebut des de fa uns 20 anys. Vull dir, aquesta idea de la casta que és intocable, qualsevol problema que hi havia a nivell de territori, hi havia xarxes clientelars, el fet del famós caso Vialidad, on la vicepresidenta de la Nació estava implicada en casos de corrupció, vull dir, tot, i més, va sortir culpable. Tot aquest entramat que s'ha anat destapant de casos de corrupció, d'amiguisme, de gent col·locada sense saber exactament per què... Finançament que es desplaçava cap a causes afins, organitzacions que rebien milions de pesos i de milions de dòlars sense saber ben bé què feien o què produïen, tot per ser afins o per ser amics o per haver-se conegut amb el partit del govern. Clar, tot això genera una certa cansament social, a més, un 150% d'inflació, i que el ministre d'Economia es presenta a les eleccions i que està fent bona gestió, tampoc és una cosa que la gent s'ho acabi de veure. La dreta tradicional tenia un problema de credibilitat, perquè sí que és veritat que va governar en el període Macri, però també és veritat que fora de del que és Buenos Aires no ha tingut mai gaire pes, proposta republicana. Llavors s'ha presentat Javier Milei com una esmena, i de fet, si mirem el resultat, veiem que Javier Milei guanya a tot el que és la resta de províncies, 24, guanya la resta de l'Estat. I llavors, com Buenos Aires, província de Buenos Aires, que era un feu del peronisme dels Kirchner, Queden empat,
que clar, això...
Que això no havia passat
mai, no?
Era inconcebible. Veníem d'uns resultats de 70% a favor dels kirchneristes, a un empat quasi 50-50, vull dir... I, de fet, no és un vot de classe, en aquest sentit. Sí que és veritat que això és més o menys, ja ho podem afirmar-ho més endavant, quan surtin les enquestes en profunditat i els anàlisis demogràfics al respecte sobre el vot, però sembla ser que és una cosa transversal, vull dir, mira, és un fenomen social, és un fenomen transversal, de gent que està cansada del sistema polític, de dir, això no funciona...
Què hauria de passar, creus tu, per acabar amb aquesta inflació, deies, del 150?
Ara faré una cosa que és molt poc de politòleg, però jo vull dir, no soc economista, no puc opinar al respecte, perquè no tinc coneixements al respecte. I això vull dir, però sí que és veritat que les mesures
però
que s'estan prenent...
Quines creus que haurien de ser les polítiques?
Sembla ser que la principal política que vol portar a terme Milei per revertir això és que es busqui una inversió de milers de milions, bueno, de desenes de milers de milions, dintre del que seria la banca argentina, per tal de donar-li estabilitat econòmica, per tal que hi hagi una estabilitat pressupostària, el que ell diu, no? La fiscalització, l'equilibri fiscal, que l'Estat s'ingressa X milions, es gasti X milions, no es gasti més... Aleshores, clar, estem entrant en el que es diuen també el petit problema dels préstecs bancaris, és a dir, el Banc Central presta diners als bancs, els bancs agafen diners del Banc Central, es genera un bucle de deute i d'interessos, i allà van, vull dir... Aleshores, mira, hi vol posar fi a tot això. Veurem si se'n surt, que això és una cosa que... Veurem si se'n surt, veurem si realment les seves polítiques funcionen. Sembla ser que el Fons Monetari Internacional s'ho ha vist amb bons ulls les seves propostes... Avui es reunia amb gent del gabinet de Biden. Avui, de fet, Milei està a Nova York i vam visitar també Washington. Per tant, tenim que hi ha expectació per el que pugui passar en aquest sentit.
Escolta, i la premsa argentina, com l'han tractat en campanya a Milei?
Depèn del diari que miressis. És a dir, hi ha diferents diaris, els principals diaris, que és La Nación i el Clarín,
sí,
que quasi sempre són rivals, però quasi sempre van de la mà moltes coses. De fet, hi ha periodistes que col·laboren amb un mitjà i col·laboren amb l'altre, indistintament. Ho han tractat amb una manera d'escepticisme, i això és una cosa que trobo molt correcta. De dir. Igual que trobaves columnistes que estaven a favor, també hi havia columnistes que estaven en contra i columnistes que eren escèptics.
Sí.
I això és una cosa que trobo molt a destacar. Vull dir, que un mateix diari mostri una visió transversal d'això és una cosa molt important i molt destacada. De fet, recomano, o sigui, per seguir la política argentina...
Sí, que hem de fer... O sigui, a banda de seguir els comptes, ara parlàvem de l'Eric Lluent, però heu de seguir el compte de Twitter de Guillem Pursals, que és G. Pursals, que allà també estàs al dia de tot, eh?
És que, de fet, vaig seguint comptes del lloc, i en el cas d'Argentina recomano sobretot La Nación i Clarín.
Sí.
També i la ràdio, per si la gent vol escoltar la ràdio, Ràdio Mitre, que és la més escoltada del país.
Ràdio Mitre.
Sí, és molt curiós perquè té un 40% d'audiència.
Això és una passada.
És una passada. O sigui, mires les audiències, sí, i té un 40% d'audiències.
I com és? O sigui, és una ràdio com...
És una ràdio generalista,
sí,
més ubicada cap al centre, etcètera, podríem dir, però al mateix temps també de veu de tots els partits polítics i et trobes entrevistes a tot tipus... a tot candidat i a tot governador. De fet, avui entrevistaven a un candidat del partit del govern, el Partit Constitucionalista, després entrevistaven un altre dels simpatitzants de Milei, vull dir... I això és una cosa que trobo que també és molt valorable, de dir...
I és una ràdio privada o és pública?
Realment, era una cosa privada, de fet, pertany al Grupo Clarín. Va haver un temps que va ser pública, després es va privatitzar i ara forma part del Grupo Clarín. El Grupo Clarín és com el gran hall de notícies.
No, sí, és el referent de...
És el referent de les notícies i, de fet, està a la par amb La Nación, en aquest sentit.
Bueno, de fet, Milei, no? Una de les polítiques de Milei és que volia tots els mitjans de comunicació.
Sí, és que, de fet, hi ha una cosa que això és important de comentar, i és que els mitjans públics de l'Argentina tenen molt poc públic. És a dir, la gent no s'informa pels canals públics, sinó perquè els consideren molt partidistes o els consideren que fan seguidisme en aquest sentit,
sí,
sinó que ho segueixen a través de canals privats. Llavors, aquí és on hi ha la gran importància, vull dir... La gran importància dels canals privats argentins és aquesta. Sí que és veritat, jo soc defensor d'aquest sentit, que pot haver-hi una televisió pública en aquest d'això, però és que el xer que té la televisió pública argentina és molt baix.
És molt baix.
és baix.
I per això ara Milei el que vol és nacionalitzar-ho tot, no? O...
Al revés, privatitzar-ho. Vull dir, ell el que vol fer és privatitzar totes les grans companyies estatals, perquè també té la mentalitat de que si es privatitza hi haurà més rendiment. És la mentalitat clàssica del liberalisme, no? Hi ha competència, la competència fa que les coses funcionin millor, per tant, una emissora pública no té per què guiar-se per la competència.
O sigui, tot serà privat, ara.
La seva idea, en campanya...
Sí, això s'ha de destacar, m'agrada.
És a dir, en campanya era que s'ha de privatitzar tot. Tot el públic s'havia de privatitzar al màxim, inclús les escoles concertades, sanitat concertada, la mutualitat concertada, tot concertat. Ara, veurem què passa amb la seva gestió del dia a dia i veurem què passa. Jo crec que no privatitzarà moltes coses de les que va dir que privatitzaria. Començant per la YPF, la companyia energètica d'Argentina, crec que no la privatitzarà, perquè és un fons sobirà i hi havia coses que també semblava com Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas primer va dir que la vendia, després va dir que la repartiria pels treballadors, cosa que seria com una espècie de cooperativa dirigida per les set empreses que ho gestionen.
Qui creus que hi haurà al darrere de Milei, no? Perquè sempre es diu, o sigui, a veure, em refereixo... Qui governarà l'ombra? O serà ell? És ell directament d'on surten les idees? O?
Aquí això és molt interessant perquè, de fet, ja s'està parlant a l'Argentina de que qui està darrere de tot això és Mauricio Macri, que és l'antic president, que és qui realment està tallant el bacallà en aquest sentit per nomenaments que s'estan fent. Perquè són gent que ve del seu gabinet, gent molt pròxima. De fet, la ministra de Seguretat va ser la seva ministra de Seguretat.
Sí.
Per tant, sabem un seguit de coses que darrere d'ell pot haver-hi.
Va, parlarem. Deixem aquí. Parlem d'aquí 15 dies.
Cap problema.
Gràcies, Guillem Porcells. Vinga, va, temps de notícies i tornem.